Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida. I us proposarem concursos que no us podeu perdre.
Bon dia a tothom al Fent Ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer. Estem en plena primavera i en ple confinament. I en ple desconfinament. I això vol dir que s'estan multiplicant les propostes per a fer el turista a prop de casa. Avui ho comprovarem anant fins a Penelles per descobrir com encaren l'edició d'enguany del Festival Gargar. Per això, un dels primers que tindrem convidats aquí als estudis de Ràdio Balaguer serà el seu alcalde, l'Eloi Bergós, que ens vindrà a explicar totes les novetats. La nostra comarca és la més extensa de Catalunya i presenta diversos ecosistemes molt potents per als amants de la natura. I a poc les poblacions van programant activitats de descoberta d'aquest patrimoni natural. Una d'aquestes és una ruta per a descobrir la flora i la fauna dels boscos de la Baronia de Rialb, programat per al diumenge 16 de maig. Ens ho explicarà el guia naturalista que conduirà l'activitat, el Francesc Alcázar. I com cada any, el mes de maig acull el Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus. Per això avui també hem convidat als estudis de la ràdio a la Carme Alòs, directora del Museu de la Noguera, per saber què ens tenen preparats per a l'edició d'enguany. Avui, en la nostra secció d'excursionisme, que fem conjuntament amb el programa Camins de Pla i Muntanya del Centre Excursionista de Balaguer, anirem fins a un dels cims més populars de la comarca, el Montroig, per descobrir l'ermita de Montalegre. I acabarem el programa fent una tria d'algunes de les propostes que s'estan programant per aquest mes de maig. Tot això ho farem amb l'equip del Fent Ruta, el Nil, la Clara i la Maribel als guions i la locució, i l'Oriol i el Mingo als controls tècnics. I coordinant tot l'equip que us parle, el Jaume Marvà. En nom de tot l'equip, moltes gràcies per acompanyar-nos i benvinguts al Fent Ruta. Comencem.
Fem ruta.
I aquí el Fent Ruta, aquest mes, s'atança el mes de maig, i el mes de maig a la comarca, el gran atractiu turístic, el gran festival, és el Gargar Festival, festival de murals i art urbà, rural. No, de fet, bon dia, Eloi Biosca,
Bergós,
Eloi Bergós, alcalde de Penelles. Quin és el nom complet del festival?
Bueno, m'has dit que em faries una entrevista, doncs bé, és Gargar, no?
Gargar, sí.
Festival de murals i art rural.
Exacte, festival de murals i art rural. I aquest festival, normalment, alcalde, Eloi, sempre es concentra en una setmana, sí. I enguany hi ha novetats.
Sí, de fet, aquest festival sempre s'ha concentrat els 6 anys. El primer any no, es va fer fora d'aquest cap de setmana, però després ja amb l'envergadura que va agafar el festival el van fer el primer cap de setmana de maig, que és quan tradicionalment a Penelles és les festes dels Rosers, la festa major petita, i doncs van fer el festival aquest cap de setmana. I el que em dius que hi ha de nou aquest any, doncs que el que els altres anys fèiem amb un cap de setmana, aquest any ho farem durant els 5 caps de setmanes de maig, no? Hem esponjat, per dir-ho d'una manera, no?, les activitats d'un cap de setmana pels 5 caps de setmanes. Pensàvem que era interessant i molt important que aquest any, doncs, ja que l'art i la cultura ens han donat vida i un revulsiu al nostre poble, que nosaltres aquest any diferent, complicat i especial, doncs féssim l'esforç de fer aquest festival amb tota plenitud, no?, ni que sigui fet així, no?, molt esponjat amb diversos caps de setmana. A part d'esponjar les activitats, el que volem és que s'espongi el públic. El que volem és que la gent no vingui tota el primer cap de setmana, sinó que vagi venint durant els caps de setmana de maig, perquè trobarà no les mateixes activitats, cada cap de setmana seran diferents, cada cap de setmana els artistes seran diferents, però sí que hi haurà la mateixa intensitat d'activitats cada cap de setmana.
Molt bé. L'any passat, Eloi, hi va haver festival pròpiament?
Sí, l'any passat vam fer un primer intent d'aquest any, però només amb artistes. O sigui, l'any passat vam fer no tants murals, hi va haver uns 15 murals, igual que aquest any, uns 15 murals que es van fer durant el mes d'agost. però només hi va haver murals, no hi va haver d'altres activitats. Aquest any sí que tota la part de tallers i d'artistes, i dic tallers perquè hi ha un... Si mireu, veieu a la pàgina web, hi ha força tallers i molt interessants que es poden anar fent durant tots aquests caps de setmana.
Molt bé. Artistes, hem dit que n'hi haurà uns 15... Uh-huh. I això vol dir que cada cap de setmana, entenc que si hi ha 5 cap de setmanes, cada cap de setmana hi haurà 3 o 4?
2, 3, sí, algun cap de setmana 4, però sí, normalment hi haurà 3 cada cap de setmana. Tant els artistes com les actuacions, com els tallers, veureu que aquest any han potenciat, per moltes raons, no? Però per òbvies que siguin del territori. O sigui, la majoria són o lleidatans o catalans. No? I potenciar per ressaltar, no?, algunes de les activitats que es fan aquests caps de setmana culturals. Aquest cap de setmana, doncs, fem un concert del cor de l'Orfeó Lleidatà, l'espiritual, no?, que dirigeix el Pedro Pardo, dins del mural de l'any passat, no?, dins de l'església parroquial de Penelles, i pensem que aquest concert, doncs, dins de l'església pot ser un lloc, un moment màgic i molt especial. Però com aquesta actuació, doncs, tot el mes, doncs, n'hi ha diverses, des de la presentació del pòstol seu llibre, des dels Ponent Roots, la Carla Font, els Denin Rips, moltes i diverses activitats, teatre infantil, jam sessions, l'Èlia Bastí del Joan Chamarro, o sigui, hi ha diferents activitats i actuacions tots els caps de setmana.
Entenc que el públic és bàsicament públic familiar, per tant, has parlat de titelles, has parlat de coses infantils, o espera tot tipus de públics, o dius, mira, el matí és més familiar, al vespre no tant?
La majoria d'activitats són els dissabtes a la tarda i els diumenges als matins. I demanem al públic, no?, que em dius quin públic ha de vindre. El que sí que demanem al públic aquest any d'una manera molt especial, que abans de vindre a Penelles, entri a la pàgina web tant de l'Ajuntament.cat com al Gargar, festival.com, i miri les activitats que hi ha. Totes les activitats, tant tallers com actuacions, són amb aforament. O sigui, totes es fan o al cinema, o a l'església, o en diferents parts del poble, però amb aforament restringit.
Això vol dir inscripció prèvia obligatòria amb totes. Fins i tot si alguna fos de franc, s'ha d'inscriure igualment, no?
Fins i tot si es vol vindre Penelles. Demanem, sí, demanem aquest any com a novetat, sí que demanem. Nosaltres volem un aforament de no més de 400-500 persones voltant pel poble, per tant, demanem que s'inscrigui, i fins i tot fem un preu simbòlic d'entrada de 3 euros per cotxe, demanem que s'inscrigui per vindre a Penelles.
Per tant, com aquell qui diu, per entrar al poble caldrà inscriure's prèviament.
Sí,
si arribes any, sí, al poble i resulta que ja hi ha el cupo perquè tothom ja s'ha inscrit i ja, aquell dia ja està previst els 500
vehicles... Et convidarem a vindre l'endemà o la setmana següent. Sí.
Molt bé. Tot això s'haurà de fer, suposo, a través del web, que has dit que és gargarfestival.com.
Sí, sí, o penelles.cat. Sí, veure que està molt fàcil, que hi ha les plataformes que tots ja coneixem per inscriure'ns, però que queden molt clares les activitats, els tallers, per poder-nos inscriure. El que dèiem abans de que s'ha de pagar 3 euros d'entrada, no? Penseu que nosaltres aquest any les fonts de finançament del festival eren el mateix propi festival, no? No, aquest any, com és obvi, no podem fer barres, no podem fer moltes de les coses que fèiem per finançar el festival. Per tant, d'alguna manera és un preu simbòlic que fins i tot et donem el mapa a cada cotxe que ve. Per tant, sí que demanem, no?, doncs, aquesta consciència col·lectiva a la gent, no?, que entre tots hem de fer, doncs sí que nosaltres volem fer el festival amb tota la seva plenitud, per dir-ho d'una manera, però hem de fer aquests esforços entre tots.
Molt bé. Bueno, això és una novetat, eh? Entrar al poble, pagar per entrar al poble, això. Jo crec que seria el mèrit de qualsevol alcalde del món de dir, mira, som tan populars que la gent per entrar al poble els hi fiquem un peatge. Antigament, a Balaguer, per travessar el pont, també em consta que s'havia de pagar alguna cosa, per tant, però estem parlant de l'edat mitjana. Se us ha de felicitar, no, Penelles? De que...
Jo penso que no paguem per entrar al poble. Paguem per anar a un festival, com els molts que es fan i que es paguen, i no 3 euros, es paguen molt més a la majoria.
Molt bé. Penelles, ara fèiem una mica de broma amb l'alcalde, ha aconseguit un grau de notorietat i de popularitat a nivell turístic molt elevat, o sigui, hi ha pràcticament al mateix nivell quasi que Mont-rebell és un dels atractius turístics més potents de Ponent. Aquest estiu,
està previst que hi hagi alguna mesura dissuasòria, com és ara continuar fent pagar, perquè si el festival només dura el mes de maig, els murals queden. I a l'estiu és quan la gent es mou més. Per tant, no sé si esteu... Dius, aquest estiu no es feien pagar i mostrem cada dia 3.000 persones. No sé com ho podrem gestionar, això.
Sí, nosaltres ens va donar una mica la mostra del que farem i vam estar molt atents a la Setmana Santa. Nosaltres a Setmana Santa vam estar mirant quants cotxes hi havia, quanta gent hi havia al poble, com estava el poble de ple en cada, més o menys en cada moment, i sí que vam veure més o menys, no, el que dèiem ara, no podem tenir més de 500 persones, 400-500 persones voltant pel poble. Per tant, sí que nosaltres demanem, i la gent del poble ja portarà, ja porta, no? Ja té una P,
un distintiu, doncs, al vehicle,
perquè és del poble i lògicament pot entrar a casa seva com només faltaria, no? Però que tot el visitant, si el convidarà, i ara ho farem pel festival, no hem parlat si pagar o sense pagar, jo suposo totalment sense pagar, però sí que demanarem que s'omplin les places de pàrquing, les 150 places que considerem que són, 150-200, els dos pàrquings, a més, que estem treballant una amb una entrada i l'altra a la sortida, un per Linyola i l'altre per Castellserà, i d'aquesta manera, omplint el pàrquing, no hi hagi més cotxes que aquests. També, els caps de setmana, un cop acabi el festival. Tenim aquest any com a novetat, no? Tenim un aparcament de caravanes nou, però també serem curosos amb que hi hagi el número de caravanes que pensem que entre setmana parlem de 5 caravanes i caps de setmana pues, que n'hi pugui haver 10 o 15, però no més.
Molt bé. Penelles, ja ho heu vist, s'ha posat les piles. L'any passat inauguraven l'oficina de turisme oficialment. Enguany ara l'Eloi ens explica que ja estan a punt de... No sé si està inaugurat o si està previst una inauguració d'aquests pàrquings d'autocaravanes. No sé si ara ens dies n'hi haurà dos de pàrquings d'autocaravanes.
Sí, a veure... No, hi haurà dos pàrquings pels cotxes, una a cada punta de poble, que ja quedaran fixes. I el pàrquing de caravanes, que és dins del poble. Algú ens diu, per què és petit, no? A veure, nosaltres, com a ajuntament, considerem que el que ens aporta el festival i el que tu parlaves del turisme és perquè la gent del poble, o de fora, però que vinguin al poble, tinguin oportunitats al poble, noves oportunitats. No es tracta que l'Ajuntament agafi oportunitats que poden ser privades. Per tant, pensem que ara és una necessitat. L'aparcament de caravanes ja han fet un petit aparcament de caravanes. Tant de bo algú vegi que és la necessitat i faci de manera privada. Per tant, nosaltres hem fet un espai que és a la zona esportiva, a prop de les piscines, a prop del pavelló, que és hem arreglat la plaça i sí que hem fet una zona per aparcar 5 caravanes que el cap de setmana es pot ampliar, però entre setmana llocs per cotxes, amb abocament d'aigües grises i aigües residuals, amb la llum, amb tot el que té un aparcament de caravanes, però la nostra finalitat és que la gent tingui oportunitats noves per
de muntar negocis i per tant arrelar la població al territori. Uh-huh. Parlant dels artistes, ens dies, Eloi, que enguany vindran molts artistes locals.
Sí.
No sé si hi ha el risc de que una mica el Gargar, amb aquesta orientació més d'artistes quilòmetre zero, perdi aquell fet d'haver-se convertit en un punt d'intercanvi d'artistes de tot el món. Perquè en pocs anys es va consolidar com un festival on els artistes de tot el món hi volien anar. Us recordo fa un parell d'anys que ens explicava la regidora de Cultura i Festes, la Mar, de que rebien cada any moltíssims currículums d'artistes que, evidentment, a tots no se'ls hi podia dir que sí.
Sí, t'explico. Nosaltres aquest any tirem de la convocatòria de l'any passat. L'any passat vam fer una convocatòria de festival, com cada any, i es van presentar pues, cap als 200 i pico artistes per poder fer els murals. Els murals que van fer aquest estiu ja van ser d'aquesta convocatòria, i aquest any no hem obert convocatòria i continuem amb aquella convocatòria. Sí que és veritat que quan parlem d'artistes catalans, residents a Catalunya, estem parlant també de Barcelona. Tots sabem que a Barcelona hi ha un alt nivell d'artistes que potser no són nascuts a Catalunya, o sigui, no són originals a Catalunya, però que estan residint allà. Per tant, el que jo he comentat de que són catalans no vol dir que el nivell sigui més baix del que... Ara bé, sí que és veritat que la idea de que el festival sigui uns dies de residència i de convivència entre artistes, el Covid no ens ho permet fer d'aquesta manera. I això sí que esperem que tot acabi, no?, per poder continuar, perquè és... ha estat vist des de fora d'artistes, com és la nostra part, és potser la part més enriquidora del festival. Aquells dies que veus que conviuen tots els artistes i que conviuen amb el poble, conviuen amb la gent del poble, i quan és fantàstic quan veus que aquella setmana, no?, que hi ha pues, 20 artistes pintant pel poble. Clar. I els nens surten de l'escola i paren amb aquest mural, les padrines van a comprar i paren allà i parlen amb aquest i parlen amb l'altre, i aquella interrelació que aquest any també hi serà, però no és el mateix quan hi ha dos artistes clar, pintant que quan hi ha tot el poble amb bullici d'artistes.
Exacte. Hem parlat amb l'Eloi del programa d'activitats, els concerts, el teatre. Ara parlàvem dels artistes i potser faltaria per comentar els tallers, perquè està previst que hi haguin tallers, no sé... Són tallers infantils, senyor alcalde?
No, hi ha tallers. No. I fins i tot hi ha tallers força professionals. O sigui, hi ha tallers des dels tallers més infantils, com faran clauers i mosaics de Lego, però hi ha tallers d'enquadernació, tallers de fer cal·ligrafia, tallers de paper marmolejat, hi ha tallers de fer retrats amb fil i agulla, hi ha diferents tallers, n'hi ha alguns d'infantils, però n'hi ha força que són... per adults o per joves que es vulguin anar dedicant cap a això. Sí que ens agradaria cada vegada més, doncs, el festival no fer només aquells tallers que són, passava per allí i el nen fa aquest taller, sinó que siguin tallers cada vegada més professionals, i que durant la setmana puguin continuar i puguin anar fent, i que artistes o talleristes, no? Fins i tot si gent que vol aprendre, no?, l'art, doncs hi pugui tindre penelles aquesta cabuda.
A mi m'ha cridat l'atenció un taller que es diu taller de grafiti, i dic, potser si m'hi apunto i supero Mèxic, l'any que ve ja em convidaran com a artista, una mica amb la idea del que dius tu, no?, de que no estan tallers per a passar per aquí, sinó cada vegada més de professionalització.
Sí. Aquest taller de grafitis que fa el Tope Rodríguez, doncs és aquest, quasi sí que és més infantil, no?, que fem és fer uns murs de paret, però no, perquè no infantil, per tothom. Vull dir, llavors ell el que fa és, doncs, iniciar, no?, amb el tema dels sprays, ensenyar, doncs, les diferents, ho diré en castellà, les diferents boquilles de l'espray perquè disparen de diferents mides, i doncs va ensenyant una mica, doncs, l'art del grafiti, en aquest cas, que al final ell és grafiter, molts volen dir-se muralistes, no?, però que en aquest cas és grafiti, sí.
Molt bé. Recordo que fa un parell d'anys, a l'última edició que es va fer comprar-te, que van col·laborar una gent de Balaguer, l'Estel, i llavors ens explicàveu que cada any volíeu incorporar una mica aquest tercer sector, per dir d'alguna manera, de que el festival tingués aquest retorn a l'hora d'ajudar a la integració social. No sé si enguany tineu prevista alguna acció concreta.
Ja estem treballant. És veritat que aquests dos anys hem hagut de fer el festival d'una manera molt especial, com tot al nostre entorn, però sí que és un tema que no ens agradaria deixar i que hi anem treballant. Però sí que és cert que aquest any no tenim cap activitat.
Doncs moltíssimes gràcies, Eloi Bergós. La notícia ja la tenim. Enguany caldrà reservar, caldrà apuntar-se, com a mínim durant aquest mes de maig. S'han programat activitats durant les 5 setmanes per esponjar, però per evitar que hi hagi massificacions sí que ens demanen la gent de Penelles que entrem al web de l'Ajuntament, que és penelles.cat, o al web del festival, que és gargarfestival.com, i que ens puguem inscriure. Això voldrà dir que quan entrarem hi haurà un preu simbòlic per vehicle de 3 euros, a canvi ja se'ns donarà el mapa, que fins ara s'havia de pagar. Hi haurà dos pàrquings als dos accessos, i sí que ens demanen això, que ens apuntem, que entrem a la web, que mirem exactament quines activitats hi haurà, a fi d'esponjar i evitar massificacions. Moltíssimes gràcies una vegada més, Eloi, per haver-nos vingut a explicar a Ràdio Balaguer.
Gràcies a tots, i us esperem a Penelles, aquest festival Gargar, durant tot el mes de maig. Moltes gràcies a vosaltres.
A tu, merci.
Fem ruta.
I ara el Fem Ruta, on anem fins a la zona de Ponts, fins al mig Segre, per saludar al Francesc Alcázar. Bon dia, Francesc.
Hola, bon dia.
El Francesc Alcázar és guia naturista i és un dels màxims responsables de Birding Lleida Expedicions. No sé si ho diem
bé.
Birding Lleida Expedicions. Francesc, què és això de Birding Lleida Expedicions?
Doncs això de Birding Lleida Expedicions és una agència de viatges que toquem diferents vessants. Una és com a agència de viatges, doncs los viatges clàssics,
Sí.
Però bueno, li donem un enfocament una mica més diferent, uns viatges més singulars. Però després tenim l'altra vessant, que potser és la que més ara ens ocupa, que és més la de sortides, activitat i coses per lo que és el nostre territori de les comarques de Ponent.
Exacte, per tant, una mica...
És l'altra vessant que toquem.
Per tant, feu les dues coses. Per un costat, enviar la gent d'aquí lluny, però després
exacte.
També la gent que venen de lluny, que vinguin aquí, organitzar-los coses aquí, no? Una mica és això.
Exacte, sí. Ara estem treballant perquè gent de lluny, que és la que també ens interessa, pues, a part de lo que seria la gent que pugui haver per Catalunya, pues, bueno, estrangers que puguin vindre cap aquí. Estem treballant amb això, el que passa és que, clar, ara amb el tema de la pandèmia i la Covid, pues, hem estat ben bé, portem un any i mig parat i tot això s'ha pues, endarrerit molt, perquè també hi ha una miqueta la incertidumbre de com anirà tot aquest tema de la pandèmia.
Molt
però,
bé.
Bueno, hi estem treballant i no hem perdut la il·lusió de que tornem a la normalitat, com tothom volem.
Molt bé. El Francesc Alcázar em sembla que està fincat a la zona del Segre Mitjà, però això de Birding Lleida Expedicions, la seu la teniu a Agramunt?
Sí, a Agramunt, sí, allà la tenim l'oficina.
I aleshores, quan organitzeu activitats perquè la gent de lluny vinguin cap aquí, quina mena d'activitats organitzeu? Què és, d'observació d'animals, d'ocells?
Bueno, tot i que pel nom pugui donar confusió que és principalment ocells, perquè el nom és Birding, perquè van ser els
sí.
nostres orígens, no necessàriament tot és ocells, és a dir, parlant de lo que seria el nostre territori, pues tenim moltes més recursos i moltes més opcions per poder gaudir. Tenim patrimoni, tenim monuments, tenim gastronomia, tenim un bon vi, és a dir, tenim moltes altres coses que també podem ensenyar a la gent a gaudir, a part dels ocells i la natura i la fauna.
I per tant, entenc que vosaltres, com a Birding Lleida Expedicions, el que feu és muntar packs de gent de fora que vinguin aquí uns dies, on combineu tots aquests atractius. Per tant, combinar atractius patrimonials, gastronòmics i naturals. Una mica és això, no?
Correcte, que coneguin el nostre territori.
Molt bé.
Sí. Tenim altres, com a agència, doncs, tenim altres que col·laboren amb nosaltres, tenim guies, tenim allotjaments, que, bueno, que són els que també ens poden proporcionar serveis per poder muntar aquests paquets turístics.
Clar. En aquests paquets turístics que feu, entenc que per la vostra essència una mica la base és el patrimoni natural. Quins
sí,
són
aquesta seria la base.
Exacte. Quins són els elements més singulars a nivell de natura, a nivell de fauna i de flora aquí a la comarca?
Ui, tenim molta, Pensa que som aquí a la Noguera, la comarca més gran de Catalunya, i pues, bueno, això ens pot donar molta avantatge. I els ecosistemes que tenim aquí a la comarca són molt varis. Tenim des de lo que serien els ecosistemes dels secans,
sí.
a lo que és tot el Prepirineu i tot el tema de medi aquàtic, tant pel riu com els embassaments i pantans que puguem tenir. Aleshores, això dona molta diversitat d'espècies i de paisatges i ecosistemes per gaudir.
Per tant, podríem dir que som una comarca que concentra tres grans ecosistemes. Has dit els de secals, els esteparis, els de secans.
Exacte, els de secans, els esteparis, sí.
El segon seria potser els aquàtics, al voltant del riu Segre, però dels altres també dels embassaments. I,
sí.
I un tercer m'has dit de la zona del Prepirineu, potser estaríem parlant del Montsec, no?
Sí, el que seria Montsec i zones limítrofes.
Aleshores...
El que seria mitja muntanya.
Clar. Pels nostres oients, pels que no som especialistes en natura, jo ara, Francesc, et demanaré un favor. Que de cadascun d'aquests tres ecosistemes
sí.
ens expliquis potser quin és un animal el més característic, més singular. Doncs mira, el secà, el que hi trobem bàsicament, o el més singular,
sí.
o el que per la gent venen a veure és aquest.
Mira, jo per lo que seria dels secans, et diria un, sens dubte, amb aquest no dubtaria, que seria el rei dels secans, que li dic jo, i és molt desconegut, i molta gent d'aquí del territori no el coneix, i en canvi molta gent de fora ve precisament aquí a veure'l, que és el sisó.
El sisó.
El sisó és una mica més gran que una perdiu, i ara, per exemple, el període de lo que seria abril i una miqueta maig, és quan està en el període nupcial i el mascle està saltant i fa uns salts molt macos i és molt espectacular.
O sigui, aquells salts que fa el sisó mascle per atraure les femelles és justament ara?
Sí, 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 ara aquests dies es pot gaudir. L'únic que, clar, és una espècie protegida i hi ha uns requisits i uns requeriments per veure'l, per no molestar-lo i no interferir en la seva època reproductiva.
Molt bé.
Però, bueno, si dona la circumstància que el pots gaudir, el pots veure, però és un encant, és per disfrutar de la natura i d'una espècie que tenim aquí i que, bueno, no se li ha donat l'importància que realment tenim amb aquesta espècie aquí a Lleida.
Molt bé.
Pensa que a nivell de Catalunya, les comarques de Ponent són les que tenen més aquesta espècie, i entre Noguera i Urgell és on es concentren principalment.
El sisó,
eh? Dintre del que és la península Ibèrica també estem en un dels punts on hi ha més concentració de sisons, dintre de tota la península, és a dir, que estem amb un hàndicap molt important amb el sisó.
Molt bé. Entenc que sobretot és la serra de Bellmunt-Almenara i cap a Cubells i tota aquesta zona, no?
Sí, principalment és Bellmunt-Almenara, però bueno, també en alguns altres punts es pot trobar, però principalment estaríem parlant d'aquí, de la serra Bellmunt-Almenara.
Hem comentat d'aquest primer ecosistema, que són els secans, d'ecosistema aquàtic, no ho sé, ara a mi em ve al cap l'embassament de Sant Llorenç de Montgai, però segur que al voltant del Segre hi haurà d'altres llocs. Quin seria potser la fauna més característica dels ecosistemes aquàtics?
Bueno, els ecosistemes aquàtics, clar, aquí a Ponent tenim l'Estany d'Ivar,
sí,
que clar, és el hàndicap, però bueno, moltes de les espècies que podríem trobar a l'Estany d'Ivar les podem trobar també perfectament aquí a el que seria tot el riu Segre i l'embassament de Sant Llorenç de Montgai. I podem trobar pues, arpelles, els cabussons, els vermells pescaires, i ara aviat ja començarem a observar l'agró roig, que també és molt, molt maco i molt espectacular de veure'l.
Molt bé. I per acabar, el tercer ecosistema que ens has comentat, així amb el que la comarca també són molt potents, has dit el tema del Prepirineu?
Sí, correcte.
Entenc que això és una mica el tema de boscos?
Sí, boscos i després també el que és la zona del Montsec.
Molt bé, i aquí pot ser, quins serien els animals més característics?
Bueno, si parlem de lo que seria pròpiament el Montsec i una miqueta als seus voltants, pues estaríem parlant de les grans rapinyaires, començant pel voltó comú, i després també podem trobar aufranys, moltes àguiles, bueno, diferents espècies d'àguiles, i també que el tenim aquí, que és un dels reis de la fauna, és el trencalós. No és que tinguem moltes parelles, però bueno, alguna parella de trencalós també les tenim per aquí, pel Montsec.
Perfecte.
I amb el que és aleshores ja més una miqueta més boscós, que ja és també Prepirineu, doncs clar, tota és una fauna diferent, però el que sí que estem trobant és que cada vegada estem trobant més espècies, sobretot d'ungulats, com per exemple cérvols, ja se'n comencen a veure alguns per aquestes zones. I així trenquem una miqueta el mite de que els cérvols només estan a la muntanya, al Montmor, doncs per aquí també es poden observar, ja es comencen a observar algun exemplar.
Cérvols no és el mateix que cabirols, eh?
No, són diferents, si sembla, però bueno, el cérvol és més gran, les banyes són més grosses, bueno, té una altra fisonomia.
Molt bé.
I el cabirol, pues, bueno, aquest el podem veure tot l'any i amb molts més nombres d'exemplars.
El Francesc l'hem contactat perquè el diumenge 16 de maig a la Baronia de Rialb s'organitza una activitat, una ruta d'espais naturals que em sembla que està centrada en aquest radioecosistema que ens has explicat, que seria el dels boscos, que és així, Francesc?
Exacte. Sí, aquesta sortida és el 16 de maig, l'organitzem conjuntament amb la Baronia de Rialb, amb l'Oficina de Turisme, i la centrem en un dels potencials que té la Baronia de Rialb, que sí que també té diferents àmbits d'ecosistemes, com pot ser el del riu Segre i una part de Prepirineu, però centrarem en els boscos per l'extensió que té boscosa la Baronia de Rialb.
Aleshores, entenc que entre la fauna que es veurà en aquesta ruta, han parlat de cabirols, no sé, sí, suposo esquirols, guineus, a veure, explica'ns, què podran veure la gent que s'apunti en aquesta activitat?
El que és l'observació de fauna, no sempre que es fa una sortida, es pot garantitzar que es puguin veure la fauna.
Clar.
Perquè, clar, això requereix a vegades ser molt d'hora als llocs o cap al vespre, grups reduïts per evitar fer sorolls, és a dir, s'ha de fer en unes certes condicions. Aleshores, no sempre es poden veure i potser tenim sort i veiem alguna cosa. De totes maneres, la nostra filosofia no es tracta de veure en si, si es pot l'animal i tenir-lo present, que el puguem veure, però sí conèixer el seu ambient, el seu ecosistema, per què el podem trobar aquí i no en un altre lloc, en un altre indret, i això és el que expliquem. És a dir, nosaltres, a part d'observar, el que fem és explicar el territori, els ecosistemes i l'entorn. De la mateixa manera que es pot fer una visita guiada a un monument, a una església, a una catedral, també podem explicar els ecosistemes. Aleshores, ens enfocarem també a explicar el perquè de les coses, a seguir rastres, a si trobem una petjada i mirar de saber de quina espècie és i per què està en aquest lloc i no en un altre. Aleshores, interpretarem la natura a mesura que l'anem trepitjant i l'anem coneguent i l'anem veient.
Perquè entenc que aquests animals deixen rastre. Tu ara ho dius, les petjades, els excrements, per tant, fins i tot de vegades, sense veure l'animal en si, podem descobrir la presència d'aquest animal, no?
Sí, podem saber que hi ha la presència de, doncs de segons quina espècie d'au, perquè hi ha un niu o un picot ha deixat un forat en un arbre, o els excrements, o un cau. Aleshores, tot això ens pot indicar. O a vegades pots trobar quatre plomes escampades pel camí, això indicaria que bueno, hi ha hagut una presa i un depredador.
Clar.
I intentar saber qui són i per què s'ha produït aquesta captura en aquest lloc en concret i per què no en un altre.
Apassionant, Francesc, apassionant. Llavors, anem a l'activitat aquesta que hem dit de la Baronia de Rialb del diumenge 16. Quina durada tindrà això, més o menys?
Mira, això, l'hora de sortida és a les 9 del matí,
sí,
a l'església romànica de Palau,
sí,
que està al costat de la carretera, i des d'allà farem un itinerari circular, aproximadament de 8 quilòmetres, que en alguns punts determinats de la caminada anirem parant i anirem explicant les coses. A part del tema de la fauna, també una miqueta explicarem el significat dels boscos, i centrat en el significat dels boscos dintre de la Baronia de Rialb. Perquè la Baronia de Rialb té una geografia i una singularitat pròpia i explicarem com han contribuït els boscos a el que és la Baronia. I donarem en algun moment algun enfocament de lo que és la presència humana, l'activitat humana i com ha viscut la gent durant molts anys en la Baronia de Rialb aprofitant els boscos. És a dir, que també donarem un caire humà a la caminada, per no... Per això no tot serà veure animals ni fauna.
Molt bé.
Serà una miqueta entendre els boscos.
Entenc que els participants han de portar llargavistes o com va això?
Sí, és recomanable que ja que es caminarà doncs, puguin portar calçat adequat, que puguin portar una ampolla d'aigua i aleshores doncs, bueno, uns binocles per si es donés el cas que poguéssim observar alguna cosa. I també que s'ha de comentar pues bueno, tot el que són les mesures anti-Covid, doncs que tothom vagi portant la mascareta i que la gent tingui una miqueta la distància de seguretat.
Molt bé. Per acabar, em sembla que cal inscripció prèvia, que és així,
sí,
Francesc?
Sí, correcte. És un grup reduït, tant pel que fa degut a les mesures Covid, com perquè també per a aquestes activitats sempre és millor que siguin grups reduïts. Aleshores, recomanem a la gent que no esperi a l'últim moment per apuntar-se. Aleshores, això que entrin a la pàgina web de la Baronia de Rialb,
sí,
allà trobaran telèfons de contactes, mails, inclús un formulari per poder-se inscriure.
Molt bé, ho tenim aquí a mà, recordem als oients, el web de l'oficina de turisme és baroniarialb.cat, el
correcte,
telèfon
sí,
és el 973460234, i aleshores, com molt bé ara explicava el Francesc, si s'entra en aquesta web, doncs hi ha la notícia d'aquesta activitat, llavors des d'aquella notícia es pot accedir al formulari.
Exacte.
Doncs...
I aleshores que s'inscriguin, i recomanem això, que s'inscriguin una... I més que són places limitades, que s'inscriguin el més possible. Queden aproximadament 2 setmanes, aleshores ara que podem tindre una miqueta de certa normalitat, doncs que la gent aprofiti i que bueno, conegui el territori i conegui la Baronia de Rialb.
Doncs moltíssimes gràcies, Francesc. La veritat és que escoltant-te amb tu venen ganes d'apuntar-se, per tant, si algú vol fer, ja ho sabeu.
Ja ho sabeu, ja us podeu... Us esperem a tots el proper 16 de maig aquí a la Baronia de Rialb.
Gràcies, Francesc. Que vagi molt bé, que sigui tot un èxit.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. I gràcies per l'entrevista.
Fem ruta.
Molt bé, i al Fent Ruta avui saludem a la Carme Alòs, és una habitual del programa, és la directora del Museu de la Noguera, i li hem demanat que vingués a acompanyar-nos una mica perquè al mes de maig, al calendari de les activitats culturals i patrimonials, hi ha dues dates assenyalades. Una és el Dia Internacional dels Museus i l'altra és la Nit dels Museus. I per això volem una mica a la Carme que ens expliqui quina diferència hi ha i a Balaguer que han preparat en aquests dos dies. Per tant, bon dia, Carme.
Bon dia a tothom, Jaume.
Gràcies per acompanyar-nos una vegada més aquí al Fent Ruta, al Magazín Turístic.
Gràcies a vosaltres per convidar-me i ajudar-nos a fer difusió justament ara al maig del Dia Internacional dels Museus, que penso que és una celebració que s'ha consolidat molt a nivell mundial, fins i tot, i a Catalunya té ja molta trajectòria. Sobre el que comentaves, de fet, clar, van molt lligades, eh? La Nit dels Museus i el Dia dels Museus. Però sí que és veritat que el Dia dels Museus, per exemple, és una celebració organitzada per l'ICOM, l'ICOM, que és una organització que depèn de la UNESCO, i, en canvi, la Nit dels Museus és una iniciativa que va sortir... que no penja directament de l'ICOM, sinó que és una altra iniciativa que ha pres molta volada a Catalunya, sobretot, anem a dir-ho, de gran èxit a Barcelona, però bueno, de fet, de l'èxit de Barcelona també acabem contagiant-nos tots d'alguna manera. Llavors, sempre el Dia dels Museus es fixa el 18 de maig i la Nit dels Museus, depenent, se fa o el dissabte abans o el dissabte després. Normalment era el dissabte després, però, per exemple, enguany és el 15, per tant, és justament el cap de setmana anterior. Una Nit dels Museus que serà també diferent, perquè degut que no sabem com estarem encara el 15 de maig, és a dir, quin toc de queda hi haurà, si n'hi haurà, si no n'hi haurà, el que s'està plantejant ben bé no és fer ben bé una nit, sinó una tarda dels museus.
Clar.
I fer les activitats de les 6 a les 9 del vespre, a les 9, a les 10, ja ho veurem. Però de moment, pel que sembla, Servei de Museus ens ha dit que endavant, amb aquestes nits dels museus tan estranyes que farem enguany.
Són vespertines, més que nits, acaben sent tardes vespre.
Exacte, que serà una tarda vespre.
Molt bé.
I, per tant, hem d'explicar, no, el que farem, les dues coses, perquè el que no volem fer tampoc és no deixar de fer la Nit dels Museus a Balaguer. I, per tant, plantejarem una activitat a l'entorn, això sí que és una primícia, Jaume. Farem una visita al museu de la Noguera, l'exposició permanent, però la farem les tècniques, les conservadores del museu, amb l'acompanyament fantàstic de la Maria Caterina Bullfarines.
Yep.
En aquest cas, dama de companyia de la comtessa Margarida Montferrat, que vindrà al museu a ajudar-nos a explicar els secrets del cova de la cort comtal d'Urgell.
Per tant, serà una activitat a tres veus, pel que estàs dient, m'imagino, o a
sí,
quatre veus?
Sí, en principi hi ha tres veus.
Molt bé.
Seran la Eva Solanes, la Maria Caterina i jo mateixa, que intentarem explicar què es colla a la cort comtal d'Urgell a nivell d'amors, desamors, sexe i tot això.
Aquesta activitat estarà centrada en algun comtat, en alguna època concreta, el Radecomte, o heu triat algun altre?
No, farem comtat d'Urgell, perquè hi ha anècdotes recollides. Bueno, a veure, estan documentades, hi ha moltes històries documentades. La cort comtal d'Urgell era una de les més potents de la corona i, per tant, hi ha moltíssim a explicar. I això és el que volem transmetre a partir de les peces del museu, pues explicar diferents històries, diferents anècdotes a l'entorn dels comtes i les comteses d'Urgell i tot el que es colla a Balaguer, a Gramunt, a Castelló de Farfanya, no? A totes les residències que tenien els comtes al comtat d'Urgell.
Entenc que ni que sigui una activitat una mica teatralitzada, no és una activitat específicament per al públic familiar, sinó per a tothom.
Sí, està oberta a tothom. Està oberta a tothom, tot i que també advertim que es parlarà de la vida en si mateixa, vull dir, per tant...
De concubinatge, per exemple, per tant.
Per exemple, entre moltes altres coses, i dels mètodes que es feien anar, no?, en aquella època també per aconseguir de vegades els preuats fills que de vegades no arribaven, no?
Per tant, fins i tot diríem una activitat per al públic adult, per dir-ho així.
Jo crec que sí, però tampoc no descartaria els nens, eh?
Amb ironia, amb humor, però vaja, al final...
Sí, no descartaria els nens, però al final la vida és la vida I què hi ha que no veguin ja els ordinadors, ja les xarxes? Per tant, no deixa de ser de tenir una certa innocència també tot el que es feia a l'edat mitjana o el que explicarem que es feia.
Clar, clar. Això serà, recordem, el dissabte dia 15, a partir de les 6 de la tarda.
Sí, el que farem per a que, clar, com que tenim de moment l'aforament limitat al 50%, el que farem serà obrir inscripcions, s'haurà de fer amb inscripció prèvia, clar, això clar, és un requisit imprescindible, sí, sí. Però farem totes les visites que sigui necessari.
D'acord. Per tant, podria fer que es fessin dos torns o tres torns.
O tres torns.
De mitja horeta cada torn o tres quarts d'hora.
Tres quarts d'hora. Veurem, i a mesura que es vagi omplint, anirem fent...
Obrint nous torns.
Exacte.
Molt bé. I ara, si et sembla bé, Carme, passem del dissabte dia 15 amb la nit dels museus.
Exacte.
I mos anem al dimarts següent, que és el dia 18, que és el Dia Internacional dels Museus.
Exacte. I pel Dia Internacional dels Museus, de fet, el Dia Internacional dels Museus ja no és el 18, ja són normalment
tota
3 o 4 dies, no? Perquè hi va haver activitats. I enguany també el lema de l'ICOM és repensem i reimaginem els museus, i des de Generalitat de Catalunya hem tingut la consigna de dir, donem de nou la benvinguda a la gent gran, de fer una activitat express per a un col·lectiu que ha patit especialment tot el tema de la crisi sanitària i que són els nostres avis, les nostres àvies. I, per tant, el que farem... O sigui, hi haurà jornada de portes obertes per a tothom. L'entrada als museus de Balaguer, tant al Centre de l'Or com al Museu de la Noguera, serà gratuïta.
Tot el dimarts?
Sí, tot el dimarts. Però, a més, estem organitzant una rebuda especial per als padrins i padrines amb visites exclusives per amb ells a l'exposició de Marcel·lí Verger.
Entenc que hi hauran diferents torns, que s'hauran d'inscriure i que ja s'anunciarà a la web del museu quins
torns hi haurà. Sí, segurament ho tramitarem a través de les residències d'avis i tal. Això es farà.
Si hi ha activitats que ja s'anirà a veure les residències, direm, escolta, en aquesta residència, en quina hora us va bé?
Bueno, estem començant a treballar això i per tant, sí, és una cosa com a molt tancada i molt pensada per als padrins i padrines de les nostres residències.
Per tant, enguany, padrins i padrines protagonistes del Dia Internacional dels Museus, aquest dimarts, dia 18 de maig.
I si em permet, Jaume, deixa'm fer un apunt, perquè sabeu que el Museu de la Noguera és museu de suport territorial i, per tant, no puc deixar de recordar a tothom que hi ha diversos equipaments oberts museístics a la comarca de la Noguera que val la pena visitar-los. Tenim l'espai transmissor del túmul de Seró, que farà les seves activitats. Tenim el Centre d'Interpretació de Tartareu. Tenim també a Os de Balaguer diferents equipaments que faran les seves activitats. Tot això estarà consultable a les webs, a les xarxes socials, però recordar que la comarca és molt gran, que té molt patrimoni i que val la pena visitar-lo.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, dia 15, dissabte, nit dels museus, amb aquesta activitat teatralitzada amb la concubina, la Bullfarines, que ja és un clàssic del museu. El dimarts, aquest Dia Internacional dels Museus amb els padrins, amb els sèniors com a protagonistes i, a més, activitats a tota la comarca, al túmul de Seró, al Centre d'Interpretació de Tartareu, a Os de Balaguer, i la Carme ara m'alçava la mà que em
deia... I que em deixo, per favor, que a més està recient obert el Centre d'Interpretació de la Pedrera de Meià, a Vilanova de Meià, que és absolutament nou, i que us recomano moltíssim, que aquesta sí que és una activitat, per exemple, encantadora per fer també amb nens, perquè són fòssils, i els fòssils també és una cosa universal i que agrada molt a tothom. Per tant, no deixeu tampoc de visitar el Centre d'Interpretació de la Pedrera a Vilanova de Meià.
Molt bé, doncs ja ho veieu enguany, amb aquest Dia Internacional dels Museus descentralitzat, amb activitats a Artesa de Segre, Seró, a Tartaró, que és el municipi de les Avellanes, a Os de Balaguer i també a Vilanova de Meià. Moltíssimes gràcies, Carme Lòs, una vegada més, per vindre a explicar totes aquestes coses en primícia als micròfons de Ràdio Balaguer.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Fem ruta.
Al Fent Camí d'avui us proposem una senzilla passejada per la Serra de Mont-roig, tot visitant l'ermita de Montalegre i l'església i el castell de Santa Margarida de Privà, dos punts d'interès força propers i molt diferenciats. Santa Margarida de Privà destaca per la seva riquesa patrimonial i l'ermita de Montalegre és un dels punts d'interès paisatgístics de la nostra comarca.
A Montalegre s'hi pot accedir des de diversos llocs i podem arribar des de Sant Llorenç de Montgai, seguint el barranc de l'Isard, també des del Coll de la Porta, seguint la carena de la Serra del Mont-roig, Roig o des de Vilanova de la Sal. En aquest cas, sortirem des de les Fontanelles, una font situada a poc més de 2 km de Vilanova de la Sal. I podrem accedir a peu o amb cotxe seguint una pista on podrem deixar el cotxe just al peu de la muntanya.
A les Fontanelles agafarem el corriol que surt de darrere de la font i que va ascendint entre garrics pel ponent de la serra. En alguns trams creuarem la pista i finalment arribarem al capdamunt, a l'ermita de Montalegre.
Des de dalt podrem gaudir del que per molta gent és el mirador de la Noguera. Tindrem una vista panoràmica del pantà de Sant Llorenç, Vilanova de la Sal i la plana de Lleida. I si girem la vista, al fons ens queda el Montsec i veurem apuntar alguns dels cims del Pirineu.
A partir d'aquí podríem resseguir la carena de la Serra del Montroig fins a arribar al punt més alt, la Pala Alta, o passat aquest, el Coll de Porta. Nosaltres, però, optem per desfer el camí que hem seguit i retornar a les Fontanelles pel sender que baixa per la falda de la serra.
Si encara no n'hi ha prou, podrem anar a Santa Margarida de Privà. Si arriba des de Vilanova de la Sal, caminant uns 30 minuts, o des de les Fontanelles, seguint el desviament a l'esquerra, a poc més de 15 minuts caminant.
Un cop tornem a ser a les Fontanelles, seguirem un camí ben marcat que ens portarà fins al Puig de Privà, al costat del barranc de Ribera, on visitarem les restes de Santa Margarida de Privà i el castell de Privà.
L'església de Santa Margarida de Privà és una església medieval d'uns 800 anys, de transició del romànic al gòtic. Tot i trobar-se en estat ruïnós des de fa segles, encara són visibles alguns elements arquitectònics que són testimoni de la importància d'aquest monument. Un d'aquests elements és la porta d'entrada, que presenta quatre arcs de mig punt amb una rica decoració. També són visibles les escales de caragol d'accés al campanar, de planta rectangular i amb bona part derruït. També criden l'atenció d'altres petits detalls com els senyals dels picapedrers o bé les restes de la volta de canó apuntada, que tot i trobar-se derruïdes, encara aguanten la ponta... la volta en un punt. A la nau també resten les columnes adossades i una de les petites capelles laterals amb un arc apuntat. Tot el conjunt està envoltat de vegetació en plena natura, fet que li conferix un aire molt singular i alhora permet explicar on estava situada l'antiga vila de Privà, existent ja en època andalusina i que durant l'època feudal seria substituïda per la Vila Nova de Privà, avui coneguda com Vila Nova de la Sal. De fet, de tornada de Montalegre o de Privà, us animem a visitar els salins que li donen l'actual nom de Vilanova de la Sal, que han estat recuperats i en els que es fan visites amb inscripció prèvia per part de l'Associació de Lleure Formatiu Escalfó. Un cop arribats a Vilanova de la Sal, no deixeu de visitar el propi nucli, una antiga vila closa d'origen medieval que encara conserva algun dels portals originals. A l'entorn de Vilanova hi ha encara dues edificacions religioses que us volem destacar. La primera, l'església de Santa Maria, de Vilanova de la Sal, una església tardoromànica, a damunt de la qual s'hi havia construït una església neoclàssica de la que ens ha arribat el campanar. La segona, l'ermita del Sant Cap, situada a mig quilòmetre al sud de la vila, una ermita troglodítica excavada a la roca. Ja ho veieu, un poc avui que combina senderisme, unes fantàstiques vistes des del Montroig, un patrimoni cultural d'origen medieval i el patrimoni industrial que constitueixen els salins. Gaudiu de la proposta i molt bon camí.
Fem ruta.
Bon dia, companys del Fent Ruta, i bon dia també a tots els oients del nostre programa i de Ràdio Balaguer. Una vegada més, ens tornem a trobar traient el nas per la finestra per explicar-vos i posar-vos al dia de les activitats turístiques i culturals d'aquest proper mes de maig a la comarca de la Noguera i els seus voltants. Us animem a obrir les vostres agendes per anar prenent nota de tot allò que podeu descobrir i gaudir els caps de setmana del proper mes. Us avisem per endavant, però, que pot ser que algunes de les activitats que ara us avancem canviïn de format, siguin aplaçades o simplement anul·lades. Tot depèn de l'evolució de la pandèmia i, per tant, us animem a que aneu revisant les webs de referència de cada activitat per estar al dia de l'evolució de les activitats. El mes de maig és un mes ple de plecs i per això ens ve de gust començar amb el primer. El dia 1 de maig el podeu celebrar assistint al tradicional aplec de Sant Pere de Pons. Aquest serà a les 12 del migdia, amb una missa i una audició del duet de cambra del Conservatori de Cervera, Aranzala i Queralt Soler. Tota l'activitat es realitzarà a l'exterior per poder preservar les normes de seguretat. I si el que voleu és repetir de localitat, l'endemà, el diumenge, dia 2, Pons també acull un dels concerts de les Jornades de Guitarra de Catalunya. Serà amb el concert Dues Guitarres, a càrrec del duo Rivera Sàbat. Es farà a 6:45 de la tarda a la plaça del Blat i l'entrada serà lliure. Podeu trobar més informació entrant al web jornadesdeguitarra.cat. Aquest mateix dissabte, a les Avellanes, també celebren l'aplec del Sant Crist de l'Hort. En aquest cas, la missa es fa a les 12 del migdia a l'ermita i seguidament hi ha ambientació musical a la plaça Major, tot i que hi ha moltes restriccions per la situació actual. I si volem continuar amb els aplecs, sense marxar massa més lluny de les Avellanes, trobem l'aplec de la Mare de Déu d'Aguilar a Os de Balaguer. L'Associació de Jovents Sant Pitot ha organitzat una caminada popular fins a l'ermita. Surt de la plaça de la Font a les 11 i l'arribada està prevista a les 12 a l'ermita, on seguidament es realitzarà la missa. Enguany queda anul·lat l'esmorzar popular per poder complir escrupolosament amb la normativa Covid. I per últim, aquest també primer cap de setmana de mes, es fa la festa de Santes Creus a Vilanova de Meià. El diumenge, dia 2, a 11:45 del migdia, trobareu la tradicional missa, la benedicció i el joc del catxo. Aquest any, el dinar popular serà molt més reduït per la situació actual, però el que sí que s'oferirà a la 1 del migdia és el concert de Pop Piano Quartet amb Love Songs. Si el que voleu és anar de concert, el grup Manel presentarà Per la bona gent i cançons del seu radiodisc el proper dissabte, dia 15 de maig, al Teatre Municipal de Balaguer. Aquesta era una de les actuacions suspeses de la Festa Major del passat mes de novembre. El concert dels Manel començarà a les 7 de la tarda i les entrades al preu de 24 euros a platea i 20 euros a l'amfiteatre es poden comprar a entradesdeteatre.balaguer.cat o bé a l'oficina de turisme de Balaguer. Tal com heu escoltat a l'entrevista del programa d'avui, Penelles acull al llarg de tot el mes de maig el Festival Gargar dels Murals i Art Rural. Recordem que les activitats s'inicien aquest cap de setmana amb les festes del Roser. Hi haurà concerts, teatre, tallers i tot un programa d'actes pensat per a tots els públics. Ho podeu consultar tot entrant al web gargarfestival.com. Continuant amb festivals i fires, hem pensat que us heu d'agendar que el proper dia 23 de maig, diumenge, el municipi de Montgai celebrarà la seva NET, Fira del Sabó. Hi trobareu la Marxa Popular del Baixió, tallers i activitats per a tots els públics, a més d'espectacles de bombolles i les tradicionals parades de sabons i cosmètica. Altres actes paral·lels seran xerrades i conferències i, com no, espectacles musicals. Tot el programa el podeu trobar a la seva web montgai.cat. Sense canviar de cap de setmana, del 21 al 23 de maig es celebrarà el Festival de Senderisme de la Conca Dellà, on se'ns descobrirà el territori del Geoparc Orígens a través dels seus camins i té tot un conjunt d'activitats d'allò més variades, com per exemple l'exposició literària amb les escriptores Maria Barbal i Núria García Quera, una visita a una antiga mina de carbó, el concert de guitarra molt i molt especial, la descoberta d'una de les batalles més cruents del Foc del Pallars, un poble tíbert sorprenent, l'admiració de tresors geològics únics, entre moltes altres activitats. Podeu conèixer tot el programa sencer visitant el web rutespirineus.cat. I si el que us ve de gust és gaudir de la natura i fer activitats a l'exterior, us recomanem que visiteu la pàgina web dels Espais Naturals de Ponent. El dissabte, dia 8 de maig, hi ha una activitat organitzada a Vallfogona de Balaguer. Aquesta consistirà en la construcció d'una instal·lació de caixes niu per a ocells de l'aigua barreig Segre Noguera Ribagorçana. És una activitat que corre a càrrec del formador Sergi Sales, ornitòleg de la Fundació Plegadís. I tot i que és una activitat gratuïta, cal realitzar una inscripció prèvia al web espaisnaturalsdeponent.cat. Diumenge, dia 9 de maig, al matí, tindrà lloc una jornada de voluntariat per a recollir brossa als entorns de Gualter. L'activitat s'inclou dins de l'acció a nivell europeu Let's Clean Up Europe. En cas d'estar interessats, cal que us inscriviu a l'activitat contactant amb l'Ajuntament al correu ajuntament@baroniarialp.cat o bé trucant al telèfon 973 46 02 34. I sense moure'ns massa lluny, el diumenge dia 16, a la Baronia de Rialp, es durà a terme l'activitat Descobrim la fauna salvatge dels boscos de Rialp, que presenta una sortida matinal per conèixer l'ecosistema del bosc de la mà del naturalista Francesc Alcázar, de Birding Lleida. Les places són limitades i els interessats hi podeu participar omplint el formulari que trobareu a la web del municipi www.baroniarialp.cat. Pel que fa a les visites guiades, molts espais expositius van recuperant a poc la seva normalitat. Aquest diumenge, en el primer diumenge de mes, tornen les visites guiades a Santa Maria de Palau de Rialb. Es faran a les 11 del matí i tenen una durada aproximada d'una hora. El preu és de 5 euros i cal apuntar-se al correu turisme@baroniarialb.cat o bé al telèfon 973-460234. I ja que parlem de la baronia, us recordem que tots els dissabtes i els diumenges s'ofereixen visites guiades al monestir de Santa Maria de Gualter. Són a les 11 del matí i a 2:15 del migdia. El preu també són 5 euros i cal apuntar-se també al correu turisme@baroniarialb.cat o bé telefonant al 973-460234. Els castells de Lleida, Florejacs, Montclar, el de les Sitges a la Segarra i el de Montsonís a la Noguera ja tornen a oferir les seues visites guiades i les seues visites teatralitzades. D'aquestes visites n'hi ha de programades en unes hores concretes i en canvi n'hi ha d'altres que cal reserva prèvia. Per tant, és molt recomanable abans d'anar-hi que us informeu a través de la seua pàgina web castellslleida.com. Una altra proposta diferent és visitar el Centre d'Interpretació del Montsec de Meià, on hi trobem l'exposició Fòssils de la Pedra de Meià, l'inici d'un món modern. Es pot veure els dissabtes i els diumenges al matí de les 11 fins a les 2 i els dissabtes a la tarda de les 5 a les 7. Per assegurar que hi podeu accedir, es pot reservar al telèfon 634 662 341. Una altra proposta ben diferent l'ofereix el Castell del Remei, amb les seues visites al celler, cada cap de setmana. Unes visites que es recorren, on es recorren les antigues i actuals instal·lacions de recepció del raïm i expedició del producte, la sala de vinificació, les naus de criança, la sala d'embotellat i la sala de tast. Es fan tres torns al matí i un torn a la tarda, a les 4, però cal reservar abans a castelldelremei.com. A Age es pot gaudir de les visites guiades al nucli antic de la vila i a la col·legiata de Sant Pere. Es fan els dissabtes, diumenges i festius en horari de matí, a les 11 a la vila i a les 12 a la col·legiata, i en horari de tarda, a les 4 a la vila i a les 5 a la col·legiata. Podeu saber més d'aquest horari visitant el web municipal reserves.ager.cat. I sense marxar gaire més lluny, una altra proposta és la visita al Parc Astronòmic del Montsec. Les horaris de les visites al parc les podeu trobar a la seva web parcastronòmic.cat. Recordeu que heu de reservar entrada. També us volem recordar que tenim l'espai transmissor del túmul de Seró, que ofereix, com és habitual, visites de cap de setmana a les 11, a les 12 i a la 1 del migdia. I també ara en horari de tarda, amb visites a les 5 i a les 6. Trobareu més informació reservant al correu info@espaitransmissor o bé al telèfon 661-224-195. Qui també ha recuperat completament l'activitat és el monestir de les Avellanes i ho fa oferint els seus serveis a l'hostatgeria i les seues visites guiades, a les que cal sempre fer reserva prèvia per poder assegurar-ne la disponibilitat. A més, l'arribada del bon temps ha reiniciat el servei de lloguer de bicicletes BTT. Podeu saber-ne més entrant al seu web monestirdelesavellanes.com. Qui també ha recuperat l'activitat amb ganes és el Tren dels Llacs, que el 8 de maig reprèn el servei un cop aixecat el confinament perimetral comarcal. Per garantir la disponibilitat de seient, es recomana comprar el bitllet de forma anticipada a través del nou lloc web d'aquest tren turístic que fa el trajecte entre Lleida i la Pobla de Segur. Es tracta de la pàgina trendelslacs.cat. Recordem que el tren històric circularà tots els dissabtes fins al 17 de juliol i des del 21 d'agost fins al 30 d'octubre, excepte els festius, mentre que el tren panoràmic ho fa els dies 24 i 31 de juliol i el 7 i el 14 d'agost. El dia 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus i al voltant d'aquell cap de setmana molts espais expositius de la comarca ho celebraran. A banda de totes les activitats que hem comentat al programa d'avui amb la Carme Alòs, molts equipaments del territori fan propostes, com per exemple les portes obertes al Centre de Dinamització del Patrimoni Històric de Tartareu o les visites guiades a la Tiurana Monumental. Donada la situació actual, us recomanem que confirmeu els respectius webs que s'hi pugui assistir sense fer reserva prèvia. Així mateix, el Museu de la Noguera continua amb l'activitat 10 minuts amb Marcelí Verger, en què la historiadora i crítica d'art Irma S. Canell comenta al públic una de les obres de l'exposició A cop de pinzell. Els propers dies 6 i 8 de maig, a les 7 de la tarda, es comentarà l'obra Pietat. Cal fer inscripció trucant al telèfon 973 44 51 94 o enviant un correu electrònic a museu@balaguer.cat. I la Biblioteca Margarida de Montferrat de Balaguer acollirà l'exposició Josep Carner, Dir molt en un migdí seria mon enfany. Aquesta exposició, que és de petit format, es podrà veure del 26 de maig fins al 6 de juny i repassa les etapes vitals i literàries de Josep Carner. Només ens queda recordar-vos un cop més que l'evolució de la pandèmia pot fer variar les activitats i que, per tant, és molt recomanable que us informeu de les respectives pàgines web dels possibles canvis. I res més, fins aquí l'agenda del Traiem el Nas per la Finestra del proper mes de maig. Us esperem el mes vinent amb més activitats, sortides i experiències per gaudir de casa nostra i els seus voltants. Bon mes i bona ruta!
Fem ruta.
I arribem al final del Fem Ruta d'avui, dijous 29 d'abril, i abans d'acabar fem un breu repàs de com ha anat el programa d'avui. Hem començat anant fins a Penelles per parlar amb el seu alcalde, l'Eloi Bergós, de les novetats d'enguany del Festival Gargar, que s'estendrà durant tot el mes i pel que ens demanen d'inscriure'ns al web per evitar grans concentracions. També hem anat fins a la Baronia de Rialb perquè el diumenge 16 de maig han preparat una activitat de descoberta dels ecosistemes dels boscos i la seva flora i fauna. Ens ho ha vingut a explicar el naturista Francesc Alcázar. I també ha vingut als estudis la Carme Alòs, directora del Museu de la Noguera, que ens ha avançat quines activitats estan preparant en motiu del Dia Internacional dels Museus i de la Nit dels Museus. Avui a la nostra secció de senderisme, el Fent Camí, hem anat amb el Nil i la Clara fins a Vilanova de la Sal, i més concretament a l'ermita de la Mare de Déu de Montalegre, situada al capdamunt del Mont Roig. I a la secció Treu el Nas per la Finestra, la Maribel Pedrol ens ha portat un repàs de propostes de primavera per aquest mes de maig. Ens acomiadem tot l'equip que us hem estat acompanyat durant aquest programa, el Nil Ortiz, la Clara Etzuar, la Maribel Pedrol, el Mingo i l'Oriol als controls tècnics i qui us parle, el Jaume Marvà. Moltes gràcies per acompanyar-nos, molt bon mes de maig i molt bona ruta.
Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida. I us proposarem concursos que no us podeu perdre.